Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Aquest mes d'octubre, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà s'ha celebrat la primera Terracota Bienal, un esdeveniment que, més enllà de ser una fira de referència on mostrar l'art de la ceràmica a la capital del Baix Empordà i el seu entorn, es traçava un objectiu molt més ambiciós, el de constituir-se com un espai on debatre i posar en comú el coneixement sobre la tecnologia i les possibilitats dels materials ceràmics en el futur, i molt particularment les seves aplicacions en l'arquitectura, un sector on els ceramistes catalans i els professionals que treballen al seu entorn constitueixen un hub creatiu i tecnològic de prestigi mundial.
Un hub creatiu, però, que no disposa d'espais de trobada com aquest de forma regular, ni tampoc d'una estructura clarament establerta que reflecteixi i identifiqui el seu potencial col·lectiu. És per això que la Terracota Bienal neix amb aquesta voluntat d'abastar tot l'espectre creatiu del país en el sector de la ceràmica i contribuir a establir els fonaments d'aquesta estructura.
La pandèmia ha obligat a suprimir tots els esdeveniments firals i expositius que s'havien preparat pel públic en general durant el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre, però en canvi sí que s'ha mantingut una part important de les trobades i conferències presencials dels professionals que hi havien d'assistir. Trobades, conferències i experiències de les quals han nascut propostes i reptes a desenvolupar en els propers dos anys i veure què ha passat en la segona edició de la Bienal, que hauria de ser l'any 2022. Nosaltres també hi hem estat, perquè no ens volíem perdre el naixement d'aquesta iniciativa que assenyala horitzons encara per explorar, amb una joguina molt llaminera, com són les impressores 3D, però també amb noves tecnologies que permeten coure l'argila fora dels forns de tota la vida, nous recursos que revolucionen les aplicacions d'aquest material més enllà de la producció de petits objectes artístics o d'ús domèstic i obren noves formes d'aplicar-lo també en l'arquitectura.
Artistes i creadors marcats per una forta vocació experimental com Carles Moran o el col·lectiu Coudre, empreses especialitzades en impressió 3D com Wasp, docents com Marc Vidal i Ramon Almeda de l'Escola Industrial de Barcelona, dissenyadors de producte com Manel Caro o els investigadors de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya. Un còctel explosiu.
Perspectiva.
Joan Reventós, una Bienal deslluïda per les circumstàncies, però com a mínim us heu pogut trobar els professionals i debatre i compartir, no?
Sí, la part cultural ha sobreviscut i s'ha concentrat, per tant encara ens hem esplaiat
més. Joan Reventós, artista plàstic i ceramista establert a Volpellac, al Baix Empordà, un dels principals perpetradors de la Terracota Bienal.
Màquines que l'altre no les té, poder compartir-les. Hem pogut veure tots els tipus d'impressió d'extrusió amb argila, programes, tipus de disseny, amb el qual ens ha donat una visió molt àmplia a tothom que no coneixia res i en uns dos dies han pogut visualitzar primeres figures totes juntes. Ha estat molt bé perquè entre ells mateixos es anaven retroalimentant i sumant. Ha estat fantàstic.
Sí, era un dels propòsits, no?, que aquesta primera Bienal, vol dir que d'aquí dos anys, si tot va bé, sense tantes limitacions, d'aquí neixi aquesta interacció,
exacte,
no?
Durant la pròxima Bienal ha d'existir ja dins dels tallers peces i operativa 3D. Tenim que veure el que ha passat avui, comenci a ser un hàbit d'una incorporació d'una tecnologia i sumar-la les investigacions d'argiles, les investigacions d'esmalts, que poder a nivell tecnològic els que ho treballen no tenen, diguéssim, l'experiència, nosaltres la podem aportar i a l'inversa.
Amb aquestes noves eines tecnològiques, el que nosaltres com a professionals teníem una necessitat de compartir el coneixement, no?
Manel Caro, dissenyador de producte i desenvolupador de projectes de digitalització i mecanitzat 3D.
I era molt important, doncs, intercanviar aquesta informació, aquestes inquietuds, i evidentment amb les empreses, no?, amb els dissenyadors, els artistes, els arquitectes, i crec que l'objectiu s'ha aconseguit, no?, des d'aquest punt de vista, que és el més important, no?, fer un eix, una connexió que ens aporti aquest valor afegit que realment tenim. El que passa és que estava una mica com amagat, no? En definitiva, cadascú anava fent la seva amb una qualitat d'una excel·lent visió, no?, de futur. Jo crec que quan passin els anys ens adonarem una mica del camí que acabem d'iniciar, no?
Bé, de fet fa temps, perquè és que, ostres, sou els millors, és que s'ha de dir així, no?
Bé, jo crec que cada cultura aporta globalment i l'intercanvi d'aquestes cultures, com ara, per exemple, estan presentant el projecte de les Ximeneies, el MIAC, no?, que a Barcelona hi ha un centre d'arquitectura amb un nivell, doncs, com el que hi ha abans, no? No vull ser reiteratiu, és excel·lent, no? I hi ha arquitectes joves de tot el món, no? I no ens oblidem de que l'arquitectura és un dels pilars fonamentals perquè la societat millori, i aquestes tecnologies permetran tot això. I és realitat, s'estan construint vivendes a Sud-amèrica, a l'Àfrica, i aquests arquitectes estan aportant aquest valor social, no? I això per mi és el més important.
Aldo Sollazzo, de Nou Mena, empresa barcelonina especialitzada en robòtica, impressió 3D i roba intel·ligent.
Nosotros representamos WASP en Cataluña. El equipo de WASP es una empresa italiana que está experta en la fabricación aditiva a gran escala, a gran formato. Que ha empezado produciendo máquina Delta, de modelo Delta, que se focaliza en el tratamiento de la arcilla, de un material natural vivo. Y de una máquina como esta, de pequeño tamaño, que es un tamaño desktop, lo llamamos nosotros, de mesa, básicamente, el team de WASP ha desarrollado también máquinas de gran tamaño para poder producir casas. Entonces, el mismo sistema que tú ves, en realidad luego ha sido trasladado con conocimiento, pero del material, conocimiento del sistema mecánico de fabricación, a la escala arquitectónica. Con este tipo de máquina es posible, obviamente, controlar con códigos como el Grasshopper, por ejemplo, el comportamiento de la forma, pero al mismo tiempo no solo la forma, sino también la funcionalidad y el comportamiento del material. Nosotros lo que hacemos en Númena, en mi empresa, es añadir una capa más a este proceso, y estamos aquí presentando también un material que se llama Wear Pure Tech, que es un polímero, pero atrás tiene un mineral natural que permite de poder absorber los contaminantes atmosféricos, absorbe la CO2, absorbe el volátil organic compounds, y sirve para poder purificar el aire de los contaminantes atmosféricos que respiramos. Lo que hemos hecho, lo hemos aplicado también en el polímero, en la impresión 3D polimérica, y hemos ganado el premio como mejor startup para el cambio climático en España, y estamos en la 15 de Europa. Y estamos aquí experimentando también la aplicación de este mismo material para la arcilla. Y eso podría permitir, por ejemplo, de poder crear tejados que absorban contaminación atmosférica. Y es interesante porque representa un poco el puente entre la digitalización del código y la implementación de nuevas funcionalidades en el material que luego viene fabricado a través de la impresión 3D.
Ho esteu experimentant ara amb la terrissa, amb l'argila, perquè fins ara vosaltres estàveu treballant amb altres materials.
No? Hemos trabajado mucho. Hemos trabajado con polímeros, y estos mismos polímeros son los polímeros que hemos utilizado para el pabellón de España de la Expo de Dubai, y también lo hemos aplicado a gran escala en el Dubai Mall, que es el rascacielos más alto del mundo. La cosa interesante es que es como hacer un salto de la experimentación a realidad un producto que pueda ser certificado como fire retardant, un producto que también está certificado como antiviral, pero no el COVID-19, está certificado contra el coronavirus SARS, que es lo que se puede ahora mismo utilizar para este tipo de certificaciones.
¿Aquesta maquinaria us l'heu hagut d'inventar vosaltres?
La base de fabricación Delta empieza como todo el movimiento maker de códigos abiertos. Lo que se ha hecho con WASP ha sido trasladar este conocimiento a un set de herramientas que tenga también un impacto comercial y también puedan luego ser escaladas para aplicaciones transversales de hormigón, arcilla, polímeros PLA, PTG, etcétera, etcétera. La cosa buena de esta tecnología en general es que crea un puente también de conocimiento con el pasado. Utilizar un material que se ha utilizado siempre, empezarle a añadir un control numérico para manipular la forma, y luego con varios artistas hemos hecho este proceso que se llama glazing, de darle precisamente la última capa de cosido, y hemos experimentado con material orgánico, con nuestro polvo. Es un lenguaje nuevo que está emergiendo, donde luego lo puedes utilizar como una adicción al espacio, ¿no? Como una componente alternativa. La parte estructural sería, como hace WASP, toda fabricada en 3D. WASP en 20 días ha fabricado una pequeña habitación de 60 metros cuadrados el año pasado, y este año ha ido también con un otro arquitecto construyendo una nueva unidad habitativa que se va a mostrar al resto del mundo en unas semanas, que se va a conectar también con el Instituto Avanzado de Arquitectura de Cataluña, donde la misma herramienta va a estar aquí en Barcelona, produciendo casas y experimentando ahora también.
D'altres han desenvolupat les seves pròpies tecnologies des del no-res, com Carles Moran, establert des de fa 27 anys a la solitud del Bierzo, a Lleó.
Fa uns 5 anys vaig tindre necessitat, vaig conèixer i vaig descobrir la impressió 3D en plàstic, perquè tenia que fer un mural en forma de mosaic i la forma de la tessel·la tenia de ser molt concreta i molt específica. Des de llavors em va picar la curiositat per imprimir amb ceràmica directament per comptes del plàstic. La meva filosofia de treball és intentar fer-m'ho jo mateix fins al punt de que em fabrico jo els meus propis pastes, no totes, però moltes de les pastes. La porcellana se la fabriquem des d'aquí del taller. Era inevitable que, veient les possibilitats que tenia la impressió 3D, me la volgués fer jo mateix la meva pròpia impressora.
Noves tecnologies que amplifiquen les possibilitats de l'artesà.
Hi ha reticències amb la impressió 3D perquè, des del punt de vista des dels artesans, sembla que perd la manualitat, la forma de treballar amb les mans, però jo no ho crec, perquè això et dona moltes més possibilitats de manipular una vegada, al mateix temps que s'està imprimint, després d'imprimir, inclús també abans, preparant l'argila. L'artesania, en contra del que es creu, s'adapta a totes aquestes tecnologies. L'artesania no és fer coses a mà. El sistema necessita de l'artesania. Som els que fem els prototips de la fabricació posterior. Són els que fem les personalitzacions dels objectes quotidians que el gran mercat no pot assumir. Són els que fem la restauració dels edificis antics. Són moltes coses. L'artesania és una necessitat. El sistema necessita de l'artesania.
Marc Vidal, terrisser i ceramista creatiu, docent a l'Escola d'Art La Industrial.
Tenim dos tipus d'impressores, ceràmiques i també amb plàstic, i després el procés ceràmic posterior de les peces que surten, no? Modificacions que pots fer, barrejar tècniques d'impressió 3D amb altres tècniques tradicionals, tot el que és acabats d'esmalts, textures que puguis modificar, i les impressores 3D aquestes que amb les que treballem, tenen uns límits, no? de ceràmica industrial, no tenen molta capacitat de producció. Hi ha altres sistemes actualment molt més productius, però sí que permeten petites sèries amb una fidelitat, no? Cada peça, un cop has fet el disseny, en fas una i, si va bé, pots anar repetint i en fas 10 iguals, per tant que pots fer moltes sèries així petites. I després també hi ha la possibilitat de peça artística, com aquí els companys del Cudre que fan ells, de realment realitzar un disseny i anar fent variacions, i cada peça que sigui diferent.
Suposo que hi ha més feina aquí de programació que no pas de ceràmica tradicional, no?
Bueno, són com
Raúl Nieves, Jude Serena i Valèria Ustárez, del taller Coudre.
I al final sí que pareix que la peça s'està imprimint sola i va sola i tarda molt poc, però hi ha, bueno, crec que en tots els casos, un treball més enllà de com fer aquesta, com dèiem, com artesania del codi, d'estar com dissenyant, no?, aquestes textures i com tota la investigació, no?, que portem, almenys nosaltres, com d'anys, de modificar les impressores perquè funcionin bé, perquè tot vagi com ben acompassat, no?
Sí, fer tota la recerca sobre materials, no?, inclús amb tot el tema de processat o esmalt i totes les impressions que no t'interessen al final, no?, i les descartes.
Perquè realment el procés ceràmic és molt llarg i hi ha moltes tècniques diferents. I realment la impressora físicament el que fa és la part de construcció. Cada artista, artesà o industrial escull on potència, no?, el seu fet diferencial. Si un vol treballar molt a partir d'un cilindre que li surt de la impressora i després el treballa molt decorant, doncs pot treballar molt tècniques de decoració i no dona tanta importància. En canvi, una altra persona pot treballar molt el tema del disseny, i realment en aquest cas hi ha molta feina de disseny 3D amb l'ordenador, amb els programes, i després pot deixar la peça sense esmaltar, sense decorar. Per tant, que realment hi ha camp i hi ha per tothom.
Nosaltres estem ficats en aquesta part com de més de disseny de la trajectòria de la màquina, que és el que deia Marc, però després hi ha moltes altres coses. També és veritat que ara parlàvem de fer play i s'imprimeixi, però després això s'ha de coure, no? Llavors, aquí també hi ha tota una recerca que has de fer amb uns tempos que no són els de play i pum, no? Sinó que, bueno, pues, poses al forn, et surti al cap d'uns quants dies, etcètera, etcètera.
Experimentació constant, recerca de materials i procediments.
És una trobada supernecessària, no? Coneixen-se entre gent, de cop apareix gent de València que ha pujat aquí només com per la trobada, que és algo com inaudit en aquest camp, no? O sigui, aquesta gent ha pujat i deien, hòstia, no estem sols, no? per mi és el que és superinteressant, que amb una mica de sort serà algú que tinc una mica més d'embranzida en el temps i ens permetrà potser fer unes jornades amb les mans a la massa, no?
És una pena que no hi hagi aquests punts de trobada, no?
Sí, sí, per això és tan important, no? O sigui, que estigui el Marc Vidal, que és una persona referent al món de la ceràmica potser més tradicional, per aquí és increïble.
Jo crec que la Bienal, tot i les circumstàncies, ha estat molt bé per conèixer-nos entre la gent que treballem en aquest món. La llàstima és que ha quedat de portes endins i hauria estat molt bé que pogués accedir la gent de fora, no? Els empresaris terrissaires d'aquí de la Bisbal o més estudiants que tenien curiositat, doncs tota aquesta gent que vol entrar doncs no ha pogut accedir.
És un primer pas, no? Després del primer pas ve el segon.
Sí, sí, estem contents de poder estar aquí.
El capvespre començava a enfilar-se més enllà dels 1.000 graus de temperatura a l'estrella de la nit, Fènix, una xemeneia de 2 metres d'alçada, impresa en 3D i embolcallada de la seva pròpia pell de cocció, que després s'aniria desprenent un cop finalitzada la cuita. Presenciàvem les beceroles, la protohistòria d'un nou mètode constructiu, la primera peça arquitectònica de ceràmica impresa en 3D i cuita in situ, fruit de la investigació dels arquitectes i alumnes de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Ho contemplàvem en companyia d'Alexandra Dubor i d'Eduard Cavall.
La capa de fuera se está agrietando, que está bien porque es una capa que está sacrificada. Esta capa sirve para mantener el calor dentro, donde está la pieza que luego será la que guardamos, ¿no? Entonces todo lo de fuera es temporal, es básicamente
¿Y
una...
¿No creus que seria contraproduent treure ara la protecció? Perquè, és clar, això pot ser que caigui tot.
Sí, puede ser.
Esa es la gran pregunta, si la capa exterior se va a agrietar completamente, si se va a abrir... Es un experimento total y ahora estamos al punto casi más alto, al momento que llegamos a los 1200 grados y la gran pregunta es si aguantará. Entonces ahora vemos que ya el fuego está saliendo por arriba, la cámara térmica indica que ya todo está cociendo, pero parte de la gran pregunta es si sacar la piel exterior cuando está caliente o esperar que está todo enfriado para sacarlo. Entonces es una gran pregunta, todavía no hemos tomado la decisión. Y es el gran jefe, que es el David Rosselló, que es nuestro experto en fuego y en quemarlo todo, que tomará la decisión al punto adecuado. Entonces todavía un poquito de suspense hay esta noche.
Pero seguramente el resultante no serà una peça vàlida, no? No servirà, no?
No.
El treure-li tan prematurament la protecció, no?
Correcte, correcte. Esto es la primera vez que lo hacemos, sí, es un experimento, sí. Y de hecho no sabemos muy bien cómo está la pieza dentro. Lo que hay es queremos llegar durante unas horas a 1200 grados para que la tierra se convierta en cerámica y se vuelve en una materia mucho más dura.
Clar, això en antidea hauria d'estar així, no sé, no tinc ni idea, no? Però fins demà, per exemple, no?
Sí, lo hemos llamado Fénix, ¿no?
Fénix,
Fénix, porque como lo vemos, la pieza parece que se está muriendo, ¿no? Porque se agrieta, se ve el fuego desde dentro, pero luego cuando se va la capa de fuera, pues queda dentro el objeto...
Reneix de les seves cerdes.
Sí, renacido, exacto, limpio.
Sí, és com una crisàlida que surt, no?
Sí, exacto, com una nuez.
Sí, sí.
Como un Kinder sorpresa, también hemos dicho.
Un Kinder sorpresa.
Sí, llevamos un mes y medio diseñando, pero tenemos que admitir que...
Perquè això he sentit que, bé, als Estats Units ho estan fent ja amb vidre. Estan aconseguint també coure el vidre amb impressió 3D,
sí,
també.
Sí, és verdad.
I agafa
verdad.
També aquestes temperatures, no?
Sí, 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 sí. Pero entonces, en este caso, el material, el vidrio, llega a temperatura justo antes de la extrusión.
Exacte,
bueno, a una temperatura muy alta. En este proceso, la impresión
aquí
3D es enfría.
Ha de ser molt més lent el procés aquí, no?
Clar, y el material llega a ser líquido por contener agua, pero está impreso en frío. En este caso, quizá el proceso de impresión quizá es más sencillo, pero luego el proceso de cocción es de una complejidad muy alta. Por esto... hemos colaborado con la Asociación de Ceramistas de la Bisbal, porque ahí tienen un conocimiento que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces ahora, el proceso de ahora es como un descubrimiento,
clar,
una sorpresa.
Clar. I després aplicar això en arquitectures reals, aquí tenim un procés de temps, no?
Correcto, esto es un prototipo, es una investigación, es la primera vez que lo hacemos, pero desde aquí se sacan muchas conclusiones, muchos ensanamientos para poder pasar a una escala de arquitectura, ¿no? Y que esto luego no será una chimenea, sino que será una pared, o será una escalera, o será un edificio entero lleno de pequeños puntos donde enchufaremos el fuego y luego con esta capa que se irá cayendo.
Quizá este lo desarrollamos en solo un mes y medio, así que quizá en un par de años ya podríamos probarlo a escala de arquitecturas.
Sí, ara anava a dir, perquè, esclar, això és una bienal, per tant, d'aquí dos anys...
Perfecto, estaremos listos para hacerlo.
I recordarem aquest moment... com una mica la prehistòria de la impressió en 3D amb materials ceràmics.
Sí.
No, llàstima que Antoni Gaudí no hagués conegut això, perquè potser la Sagrada Família l'haurien construït amb una impressora 3D en un parell de dies, no?
Por supuesto. Bueno, Gaudí entendía mucho de la naturaleza, entendía mucho de las lógicas estructurales dentro de la naturaleza. Y en la impresión 3D es un campo en el cual tenemos mucha libertad formal, por ejemplo, y hay que, entonces, esto nos permite hacer unas formas que lleven su propia inteligencia, ¿no? Son, muchas veces desarrollamos unas paredes que tienen valor climática, por ejemplo, o estructural, ¿no? Una pared que es más gruesa en el sitio donde tiene que cargar fuerza y más fina en sitios donde trabaja menos. Y entonces, yo creo que hay mucho de Gaudí en este trabajo, porque hay mucho de entender cómo funciona la performance de un edificio, de una pared, y luego dar la forma adecuada que tiene, ¿no? En este caso, la forma viene del calor, de por dónde tiene que pasar el calor.
Sí, a més estem veient en aquesta Bienal que hi ha molts artesans de la ceràmica tradicional que... s'estan adaptant sense cap problema, agafar el Grasshopper o qualsevol software d'aquests i començar a treballar coses.
Correcte. Hemos trabajado en este proyecto mucha gente con mucha robótica, pero es un proceso muy artesanal porque se necesita la mano, se necesita el conocimiento de tocar la materia, entender cuánta agua la añadimos a la tierra para que extrude, que pase por el conducto y que llegue al cabezal del extrudor bien, ¿no? Luego los temas de temperaturas. Aquí hay conocimiento que es muy antiguo, junto mezclado con conocimiento de la robótica, y al final nos llevamos muy bien y nadie tiene la sensación que está como pisando sobre el campo del otro. Yo creo que tenemos la sensación de estar más fuerte todos juntos.
Compartir conocimiento, ¿no?
Sí, compartir conocimiento, exactamente.
Es impresionante de ver todos estos puntos de vista, estas maneras de trabajar, estas creatividades, porque finalmente es un arte muy técnico, pero que hay tantas maneras de aprovechar, de explorar, que es un placer encontrar todas otras personas locas para la impresión 3D y las cerámicas. Así que fue una muy buena experiencia.
Trobareu tots els reportatges d'aquest programa a la nostra web catradio.cat/perspectiva dins la finestra dels nostres millors moments.